Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha mostrat el rebuig total a la construcció dels 3.000 habitatges de protecció oficial als terrenys de l'antic cap de golf de Can Sant Joan. En una roda de premsa per valorar l'anunci que l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, feia aquest dimarts del projecte de l'ecodistricte, Martínez s'ha mostrat contundent i ha qualificat la proposta d'atac directe al parc de Can Oriol i a la ciutat de Rubí. I més reaccions a l'anunci d'aquest ecodistricte. I és que hi ha molt escepticisme entre els partits de l'oposició a Sant Cugat davant de l'anunci del govern d'impulsar aquest nou barri a la zona dels terrenys de l'antic camp de golf. El PSC ha dit que està a favor del projecte si no són focs d'artifici. El Partit Popular ha assegurat que hi ha massa interrogants sense resposta, mentre que la CUP ha assegurat que és un projecte ple d'incerteses i contradiccions. Per la seva banda, Vox ha dit que és un publireportatge per vendre fum i, per últim, Sant Cugat en Comú Podem ha qualificat l'anunci de l'alcalde de proposta sense debat ni transparència. I una última reacció de moment a aquest anunci és el de la plataforma Reconvertim el camp de golf, que ha posat el crit al cel per l'anunci del govern de Sant Cugat de projectar en aquesta part dels terrenys un nou barri amb 3.000 habitatges. Segons la plataforma, el projecte no és legal. I han estat crític un home després d'una combustió sobtada en flama a una casa de les Planes. Els bombers han rebut l'avís aquest dimecres passada a la una del migdia per una deflagració exterior a un habitatge de l'avinguda de Can Cortés. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat amb 5 dotacions terrestres que han pogut arribar fins al ferit, però en ser una zona de difícil accés ha calgut activar un helicòpter per evacuar-lo. El SEM també s'ha desplaçat al lloc dels fets. I en esport, la desena edició del torneig John Reca organitzat pel Club Rugby Sant Cugat reunirà gairebé 700 jugadors i jugadores aquest cap de setmana a la Guinardera. Els participants d'entre 4 i 12 anys es dividiran en funció del seu nivell. El torneig també acull activitats solidàries dins del moviment Plaquem el Càncer de l'associació Polseres Candela. Això és tot. Més informació, com sempre, a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
El vincle amb els animals pot tenir un impacte positiu en la salut mental i emocional de les persones. Així ho demostra el nou programa de teràpies assistides amb gossos impulsat per la Fundació Assistencial Mútua Terrassa en col·laboració amb Nestlé Purina. Per conèixer els beneficis d'aquest projecte tenim amb nosaltres Nacho Garrido, que és coordinador de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i membre de la Comissió d'Humanització. Molt bon dia, Nacho.
Hola, bon dia.
Abans de res, explica'ns què és aquesta comissió d'humanització.
Mira, la comissió d'humanització, com tota comissió, és un grup de persones, un grup de treball, i en aquest cas vetlla per poder aplicar pràctiques o iniciatives humanitzadores dins de la nostra pràctica assistencial. Venim d'un període on la medicina ha evolucionat de manera molt, molt ràpida, on hi ha hagut molts avenços tecnològics, on hi ha hagut molta massificació, molta burocràcia, i això de vegades ha anat en detriment de poder fer una atenció més personalitzada i més humanitzadora. No? Ens hem centrat més en la tècnica i en el tractament i no tant en el tracte. Doncs aquesta comissió vetlla per millorar el tracte a les persones.
I és habitual aquest tipus d'òrgans als centres hospitalaris?
Si tiréssim poquets anys enrere, no és un òrgan habitual, perquè és una necessitat que s'ha fet evident més recentment. La societat ha canviat i la societat reclama que, a més d'aplicar-me el millor tractament possible, que això ja ho donem per fet, volem que, a més, se'ns tracti bé, no? I es tinguin en compte les nostres necessitats, i es tinguin en compte la nostra opinió, i ens deixin decidir sobre el nostre procés terapèutic. I, per tant, aquestes necessitats han fet que moltes institucions sanitàries vagin incorporant aquests tipus d'òrgans o de comissions.
I és des d'aquesta comissió que es va decidir dur a terme el programa de teràpies assistides amb gossos?
Efectivament, la comissió intenta ser com un paraigües de totes aquelles iniciatives humanitzadores, no? I és a través d'aquesta comissió que es vehiculen i s'engeguen aquests projectes i es busquen els finançaments necessaris, etc. Per tant, sí, moltes d'aquestes iniciatives passen per la comissió. Les avalua i dona el vistiplau i posa els recursos que es necessitin.
La iniciativa s'ha començat a implementar a la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i pròximament també s'oferirà a la Unitat de Subaguts. Per què s'ha començat precisament per aquestes unitats?
Perquè són poblacions dins de la salut mental, és una de les àrees on sabem, perquè no som pioners en això, no ens hem inventat nosaltres la teràpia assistida amb gossos, i la salut mental és un dels àmbits on ja s'ha començat a aplicar i s'han vist resultats satisfactoris, i en el cas d'unitat de trastorns alimentaris i d'unitat de subaguts estem parlant d'hospitalitzacions relativament llargues. Estem parlant d'hospitalitzacions que poden ser de 2, 3, 4 mesos, no? On hi ha un patiment, on hi ha un malestar emocional considerable i la veiem com una possibilitat de millorar l'estada del pacient a l'hospital.
Quins obstacles heu hagut de superar per posar en marxa aquesta iniciativa?
Jo no diria obstacles. El que sí que hem après a l'hora d'engegar aquestes iniciatives és que s'han de fer moltes coses abans de poder-la implementar.
Com
que? Necessites un grup que t'ajudi, i aquí entra la col·laboració que hem establert amb Purina uh-huh. Espanya, no? que tenen molta experiència en la implementació d'aquest tipus de teràpia animal. Necessitem una entitat, en aquest cas Mil i una Potes, és una entitat de Terrassa, que és qui dispensa a la pràctica, no? La terapeuta de gossos i els gossos de teràpia són els que ens proporciona aquesta entitat, Mil i una Potes. Hem hagut d'establir aquestes col·laboracions i a partir d'aquí s'han hagut de fer unes formacions internes al personal assistencial, hem de conèixer què és això la teràpia assistida amb gossos, en què consisteix, què no és la teràpia assistida amb gossos. Hem hagut de treballar conjuntament amb la terapeuta de gossos. Nosaltres sabem de trastorns alimentaris, ella sap de teràpia de gossos, però hem de col·laborar mútuament. Hem hagut de passar tots uns filtres sanitaris per vetllar per la seguretat dels animals i per la seguretat dels usuaris. Doncs quan un animal entra en una institució sanitària necessitem també d'uns controls, hem de passar un comitè d'ètica. O sigui, no són obstacles, sinó que són molts passos que tenen la finalitat de garantir que si fem això, surti bé.
Està clar. I quins beneficis específics poden aportar aquestes teràpies amb animals als pacients d'aquestes unitats?
Hi ha un primer benefici que creiem que trobarem i confiem, és que millorarà l'adherència dels pacients al tractament. Està hospitalitzat, ara parlo del meu camp, que és els trastorns alimentaris, està hospitalitzat en un hospital de dia de trastorns alimentaris, no és una experiència fàcil, una experiència dura, t'enfrontes a moltes pors, a moltes coses que et generen molt malestar i moltes dificultats. El primer que pretenem trobar és que això facilita que el pacient s'adhereixi a l'hospital de dia, que es vinculi millor a l'hospital de dia, entre altres coses perquè tenim aquest component de la teràpia assistida amb gossos. En segon terme, el que esperem és que hi hagi un benestar emocional arran d'aquestes teràpies de gossos, hi hagi una millora en l'estat emocional de les pacients. I això facilita el poder treballar aspectes més nuclears del trastorn alimentari.
Mm-hmm. Aquest programa està funcionant des del mes de desembre, per tant, de moment és relativament incipient.
Efectivament.
L'acollida que ha tingut el programa entre els pacients, la podeu ja començar a valorar?
Sí, són pacients que acudeixen, no, al nostre hospital de dia, per tant rebem feedback permanent, són sessions setmanals i llavors cada setmana rebem una mica el feedback de les nostres pacients i l'avaluació és molt positiva. Estan encantades en poder assistir a aquesta teràpia de gossos. Hi ha una expressen emocions molt positives quan estan dins de la teràpia i quan surten d'aquella teràpia, no? Per tant, l'acollida és bona. L'assistència a les sessions és força alta. Estem parlant de pacients que tenen moltes oscil·lacions anímiques, que tenen una certa inestabilitat emocional i, per tant, no és fàcil que hi hagi una bona vinculació i, en canvi, ho estem trobant.
Mm-hmm. Podem explicar una mica en què consisteix una sessió típica de teràpia assistida?
Aquestes teràpies, com deia, que són de freqüència setmanal, tenen una durada d'una hora, aproximadament, i sempre hi ha un moment inicial en què es facilita un contacte individual de cadascuna de les pacients amb el gos de teràpia, no? On hi ha una interacció, on hi ha una estimulació, on hi ha un petit ensinistrament, no? Això facilita que les pacients es relaxin, que connectin una mica amb el seu estat emocional i que estiguin en disposició de poder començar a treballar alguna cosa. I moltes vegades les sessions comencen en què la terapeuta de gossos explica aspectes relacionats amb els gossos, com els gossos expressen el seu malestar emocional, com s'expressa un gos quan està inquiet, quan està enfadat, quan està tranquil, i a partir d'aquí fem la ressonància cap a cadascuna de les pacients. És a dir, això que hem estat parlant en relació als gossos, quines necessitats tenen els gossos, com s'expressen els gossos, ara, i com t'expresses tu, i com mostres tu el teu malestar, com mostres tu, no? Facilitem una miqueta aquest pas de gos a la persona.
I en aquestes sessions, quins professionals hi participen?
Aquí també és interessant tenir-ho en compte, això. No és només la terapeuta de gossos la que està present en les sessions de teràpia, sinó que també és necessari que hi hagin professionals de la pròpia unitat on estem tractant els pacients. Per tant, en concret, nosaltres hem decidit que la nostra terapeuta ocupacional i una de les psicòlogues clíniques de la unitat estan presents també en totes les sessions i treballen conjuntament i dissenyen conjuntament amb la terapeuta de gossos cadascuna de les sessions.
I sabeu com es preparen els gossos per participar en aquestes sessions?
Això segur que ho podria explicar millor la Glòria, que és la nostra terapeuta de gossos, però el que està clar és que hi ha una selecció prèvia d'aquests animals, no qualsevol animal és vàlid o és òptim per aquest tipus de teràpia, han de tenir una capacitat de sociabilització important, han de ser gossos que se sàpiguen autorregular, que estiguin tranquils, que no els incomodin les situacions socials, i després hi ha un entrenament posterior, i aquest entrenament jo el desconec, però és veritat que són gossos que han d'estar entrenats per tolerar les situacions estressants, per socialitzar-se, per facilitar el contacte amb l'ésser humà. No?
I sabeu quins criteris es tenen en compte a l'hora de seleccionar els gossos per participar en aquest programa?
No és qüestió de races, no? No és que hi hagi unes races que siguin preferibles a d'altres, però sobretot és la personalitat del gos. Aquí és la personalitat del gos la que fa que sigui un gos vàlid o no per aquest tipus de teràpia. Per tant, no qualsevol persona que tingui un gos pot fer teràpia assistida amb gossos, perquè ni el gos té per què ser un gos vàlid ni està entrenat, i perquè la persona tampoc està preparada, no?, per implementar aquesta teràpia.
Està clar. Nacho, no sé si hi ha algun estudi que avali l'eficàcia d'aquestes teràpies.
Sí, tenim estudis, hi ha recerca al darrere, amb tot el que és la teràpia assistida amb animals, no només amb gossos. Per exemple, sí, la equinoteràpia, no?, també és una... És els cavalls, és una cosa que també tenim força evidència, i amb la teràpia assistida amb gossos també. En diferents poblacions, en població pediàtrica, en població amb trastorns mentals, etc. Sí que hi ha resultats al darrere, sobretot que milloren la satisfacció i el benestar emocional dels pacients.
Segurament que hi ha altres centres hospitalaris on es fan servir aquests tipus de programes. Ja fa temps, no?, que això potser s'estava reclamant.
Sí.
I és estrany que no hagués arribat abans.
Clar, és veritat, i el que veiem és que quan una institució aposta per entrar els gossos a la seva institució, al seu hospital, normalment aquell gos es queda allà, ja no marxa, no? És a dir, que s'obtenen uns beneficis, es veu que és un complement, i això s'ha d'entendre com a complement a la teràpia habitual. Aquesta teràpia assistida amb gossos no substitueix els tractaments tradicionals. L'hospital de dia de trastorns alimentaris implica molts tipus d'intervencions diferents. Això és un complement més. Aquest complement s'ha vist que és útil, que ens facilita a nosaltres la feina, que ajuda a les pacients, que facilita l'estada del pacient en aquell entorn hospitalari, i per tant, després hi ha una continuïtat normalment.
Teniu previst ampliar aquest programa a altres unitats?
Sí, la previsió, com serà que deies abans, és que després d'implementar aquest estudi pilot, és un projecte pilot, eh? Per tant, estem parlant d'una primera prova. Això després podrem millorar moltes coses, no? Haurem après quines coses ens han anat bé i quines coses són millorables, entendrem nosaltres millor què és la teràpia assistida amb gossos, i la terapeuta entendrà millor què és una persona amb trastorns alimentaris, i això segur que facilita que puguem dissenyar sessions una miqueta diferents, etc. Quan acabem amb trastorns alimentaris, la idea és passar a la unitat de subaguts, que és una població de trastorn mental sever, també d'una hospitalització relativament llarga, no? I aquesta és la previsió. I jo aposto o intueixo que pot tenir més recorregut. Tenim població infantojuvenil, població afecta de trastorns de l'espectre de l'autisme, no? que també tenim moltes referències al darrere de que aquest tipus de teràpia és vàlida i és útil.
Per tant, veig que fas una valoració positiva, no?
Sí, ens faltaran les dades, no? Sí que tenim dades intrasessió, és a dir, que recollim unes petites dades abans de començar la sessió i al final de començar al final de la sessió, i veiem que hi ha un increment de les emocions positives al final de la sessió de teràpia i disminució de les emocions negatives. La persona surt més contenta, surt més alegre, surt més optimista i surt menys angoixada, menys neguitosa, menys trista. No? Això, intrasessió. Ens falten resultats més de, no?, de, a l'inici de la teràpia i al final de la teràpia.
Molt bé, doncs avui hem conegut aquest programa que està funcionant des del mes de desembre a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Agraïm al Nacho Garrido, que és el coordinador de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i membre de la Comissió d'Humanització, que avui hagi passat pel programa. Gràcies, doctor, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueixi senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Seguim al Faves Comptades, ara fent un repàs als imperdibles en el món de les arts escèniques de la mà de l'Eduard Gené, el nostre prescriptor de capçalera. Com estàs, Eduard?
Bon dia, molt content d'estar aquí amb tu una altra vegada, sí? I sobretot de poder dir que hi ha moltes coses per veure i molt interessants.
Moltes i molt interessants. Doncs escolta, no perdem més temps.
Comencem a partir de demà.
Comencem a partir de demà, que és divendres, sí senyor.
No?
Sí,
i llavors tant. Tenim una obra que és d'un santcugatenc, que és d'en Ramon Madaula, que fa el Teatre Auditori, que és Els Bons, i en Ramon Madaula no només és l'autor, sinó també és intèrpret. I en aquest cas és una cosa interessant perquè es tracta de dos amics que fa molts anys que fan els pastorets. I un fa de Satanàs i l'altre fa de Sant Miquel. Però resulta que el que fa de Satanàs, i que el dolent, a més d'aquest dolent, resulta que per unes circumstàncies molt especials ha d'anar un temps a la presó, no direm res més,
yeah.
I demana al seu amic que faci ell de Satanàs. Però l'amic, que està tan acostumat de fer de bo, resulta que li costa molt fer de Satanàs.
Home, tu diràs.
I llavors aquest li explica com es pot ser dolent. Dius. Per tant, l'obra què vol dir, Carme?
Què vol dir?
Vol dir que tots tenim una part dolenta i una part bona dintre.
Sí, sí, això ja ho tenim més que clar.
Que surt a vegades i a vegades
clar,
no surt.
Clar, que de vegades surt una, de vegades surt l'altra, o predomina una per sobre de l'altra.
Exactament.
Sí, sí, això...
O sigui, és molt interessant. Però és després del Teatre Auditori, que continuem el dissabte, tenim un altre concert, dic un altre perquè la setmana passada va haver un concert boníssim de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, com en aquest cas és la Franz Schubert Filharmonia, que ens porta sobretot un concert fantàstic, que és el doble concert per a violí i violoncel de Brahms, de Johannes Brahms, que és, per mi, un dels concerts millors d'aquest duo de violí i violoncel. I ho tenim amb... Jo no els conec, no els he escoltat mai, però si els porten, generalment, a la filharmònia, de la Franz Schubert Filharmonia, porta gent bastant bona. I un es diu Dashkin Kashimoto, que suposo que pel condom i tal, doncs deu ser...
Japonès.
I Alexander Chusian, que jo diria que, com va tenir pel condom, que pot ser eslau, no sé d'on, però pot ser eslau. I ja dic, aquest és un concert que, a part del que fan la Sinfonia número 3 de Mendelssohn, el que es diu escocesa, a part d'això, només pel doble concert de violí i violoncel, aquest concert val molt la pena. Si aquests dos solistes tenen un bon nivell, són extraordinaris, perquè és un concert fet pel violinista i pel violoncelista. L'orquestra l'acompanya, els acompanya, però ells no són els que manen en el concert. I té, sobretot, un primer temps molt, 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 molt bo. I també en el teatre, per no deixar el Teatre Auditori, el diumenge, a les 12 del migdia, hi ha un personatge que aquest és un espectacle en família que diu que pot ser que aconsella per nens de més de 5 anys. En Marcel Gross fa un espectacle que es diu senzillament la història més bonica del món. Però Marcel Gross és un personatge que jo considero que és més que un pallasso, o és un pallasso filòsof.
Això està millor, no?
I jo em sembla que és molt interessant perquè aquest personatge no fa les pallassades per fer riure exclusivament.
Fa molts anys,
sinó,
que...
Bueno, es retira, de fet, ell diu que retira amb aquest espectacle. Jo...
Ho vam comentar l'última vegada.
Sí, jo em sembla que no retira. Però pensa una cosa, també. Aquest dissabte hi ha una obra de teatre que es fa al Teatre de Mirassol, que és de la companyia Magma 2011, La Serreta, que de Valldoreix,
sí.
I presenten un espectacle que es diu La Remor dels Cargols, que és La Remor dels Cargols, que jo, perdona que digui, d'aquí una estona en parlaré en el programa Molta Comèdia. I és una obra d'un autor que jo sempre dic que és un nom que no és el seu autèntic, és un àlies.
És un àlies.
Sí, és un àlies, però que diu una cosa molt especial, que és dir, pot una dona que està pintada en un quadre baixar del quadre i venjar-se d'una cosa que li ha fet un home?
Aquest és el principi de la història?
Aquest és el principi de la història.
Vinga.
L'has de veure, evidentment, per poder saber què passa, i no explicarem... el que passa. També hem de dir que a la Nau de Cultura de Vall d'Oreix comença la temporada aquesta que fan d'una obra cada mes, el dissabte, i fan una obra que es diu Sempre Viva, una ficció administrativa per una companyia teatral que es diu Grop, que francament no l'he vist mai, la companyia Grop, però suposo que tal com està explicat és una comèdia més aviat divertida, però que tracta de problemes actuals, sobretot que estan relacionats amb la feina.
Amb el món laboral.
Amb el món laboral, amb el món de les relacions que es produeixen en el món laboral, i penso que pot ser interessant. I, a més, com passa sempre, jo sempre dic que el fet de que siguin una companyia amateur no vol dir que no siguin uns bons actors o uns bons actrius.
No té per què.
Perquè a vegades hi ha gent molt i molt bona. I després...
Pensa que és que hi ha companyies amateurs que fa anys i panys que estan funcionant i que tenen una experiència que, escolta, podrien estar perfectament...
I tenen un repertori
llarguíssim. El que passa és que potser no han fet el salt, no han tingut aquella oportunitat no s'hi han pogut dedicar... professionalment,
no? Per tema laboral, per tema familiar, etcètera, etcètera. Hi ha moltíssima gent. I després continuar recordant que el Teatre Auditori també, en el cas de la cafeteria, el diumenge a la nit hi ha a les 9, a partir de les 9, el concert de jazz. O sigui, el jazz en viu, sempre presenten un concert, perquè aquest és un quartet que hi ha un personatge que és un saxo, que té ja bastants anyets, però que funciona molt bé, i també piano, contrabaix, etc. O sigui que també és un espectacle d'aquells que a vegades molta gent li queda... no se n'en recorda, no el té.
Clar, és que diumenge a la tarda ja és...
Diumenge a la nit, eh?
Tarda, vespre a nit, sí.
A les 9, i vol dir que això, que té, com dius tu, ha de ser gent... També tenim en compte que si no a la cafeteria estem parlant de... entre 50 i 60 persones, eh?
Sí, un petit capacitat,
comitè. Així, però que val la pena perquè a vegades fan coses molt, molt interessants. I també hem de dir que hi ha un cicle de música, que és aquest cicle de música de cambra que fa l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que també el dia 1 de març presentarà a la Sala Clavé del Teatre de la Unió un concert per a violí i orquestra, en aquest cas petita orquestra,
sí.
O sigui, no són masses... I amb una estrena d'un santcugatenc, que és en David Bozzo, que estén una obra que es diu La Terra i Xorca. I el violinista solista és en Francisco Jiménez, un valencià, que està treballant des de fa molts anys a Londres, i que ve expressament per fer aquesta obra, perquè té una relació d'amistat amb en David Bozzo des de fa moltíssims anys. O sigui que hi ha aquestes petites coses que no estan al Teatre Auditori i, en canvi, tenen molta eficàcia. I tornant al Teatre Auditori, tenim el divendres 28 Nabucco, de Giuseppe Verdi. Mm. Que Nabucco, en aquest moment, dir Nabucco és dir recordar un cor que...
A veure, fa de mal dir, però quan escoltem totes aquestes sinfonies ens venen al cap els anuncis. Tu imagina't el
també,
poder.
També,
el poder, eh? I ja, és que ho fan bé, perquè per allò, per engrandir un producte, perquè se't quedi ben enclastrat al cap, trien una música que és difícil. No? Que et desaparegui.
No, i que a més ja l'has escoltat moltes vegades.
I crea marca.
Clar, llavors dius, ai, potser serà bo això, no? Per comprar-ho.
Clar, però és que...
El Nabucco és una cosa... a més, el Nabucco, si tu hi penses, està ambientat a Babilònia, però és actual, perquè què és el Nabucco? El Nabucco és que el rei de Babilònia fot fora aquí, els jueus.
Vaja... quin tema hem anat a...
I aleshores ens trobem que en aquest moment és al revés. Els jueus...
Ja. Per això, quan hi ha tantes històries que expliquen tot això, no s'entenen moltes coses que estan passant ara.
Ui. Amb això necessitaríem 2 hores com a mínim de programa, Carme.
És que no ho entens.
Sí, sí. Pues això, aquesta obra, en fi, està a partir d'una... És històrica, evidentment. A veure, com passen totes les obres...
Ja veus que no n'aprenem, eh? De la història no n'aprenem.
No, mai. Doncs aquesta història, clar, està arreglada, perquè aquí el que interessa és, a part d'explicar la història aquesta del Nabucodonosor, Babilònia, els jueus i tal, ha d'haver una història d'amor.
Sempre.
I llavors, clar, una història d'amor que és precisament que una de Babilònia s'enamora d'un jueu i un jueu de Babilònia. Seria el Romeu i Julieta, només que llavors eren 2 famílies de Verona, i aquí són d'una raça, d'un país i d'un altre. No?
Home, si és que quantes famílies hi ha mixtes entre jueus i palestins, per exemple?
I tant.
I a més, en canvi, mira què passa.
Això ens donaria molta feina. Ja. Hi ha una obra que es fa a continuació d'aquesta del Nabucco, que és el diumenge 2 de març, al Teatre Auditori, que aquesta la recomano molt.
Aquesta ha tingut molt èxit a Barcelona.
És que, Carme, pensa una cosa. Aquest autor, Ouadji Mouawad, és un libanès canadenc. O sigui, és un libanès que, com moltíssima gent, la família doncs, va marxar del Líban, en aquest cas el Líban, com podíem dir, l'Iran, no podíem dir on vulguis, i se'n va anar a Canadà, en una època en què encara al Canadà hi havia una recepció bastant àmplia de la gent. I va fer una obra, va escriure... Va fer moltes obres, eh? No, només aquesta. Però en van fer una, que la Perle 29, o sigui, l'Oriol Brogi també la va presentar, que era fantàstica, era Incendis. Era una obra que es va representar, si no me'n recordo malament, l'any 2012, aquí. Es va estrenar a Barcelona amb traducció en català el 2012 i es va estrenar aquí. I bé, aquesta és una obra que jo la recomano molt. Perquè, d'alguna manera, també... El títol, el subtítol de la presentació diu una història d'amor enmig d'un gran enfrontament entre pobles i religions.
Sant Tornem-hi. No ens hem mogut gaire, eh?
Res de nou. Res de nou. I, en canvi, la força del text de Ouadji Mouawad és extraordinària. I, clar, estem parlant d'un conjunt d'actors i d'actrius fantàstic, entre elles que la Segura, que torna a fer... Ella havia fet Incendis i torna també a participar amb aquesta... La Segura, en Joan Carreras, la Carola Albinyana... Vull dir... És molt interessant des del punt de vista estrictament teatral, com a obra, i és molt, molt interessant des del punt de vista també de l'actuació.
Saps si queden entrades?
Que serà fantàstica. Queden poques entrades.
Poques.
Si no recordo malament, vaig mirar-ho abans d'ahir i em sembla que hi havia unes 50 i pico. Estem parlant de 920 entrades que té el Teatre Auditori, no és broma.
O sigui, sí, 800, farà ple.
Farà ple amb tota seguretat i jo insisteixo que val molt la pena d'anar-ho a veure perquè... I no sé, l'última cosa que podíem comentar és que la Unió està proposant coses, teatre i dansa, tot i que no pot tenir el teatre, que ja ho sabem, que hi farem, algun dia el tindrem, no sé si arribarem a veure-ho tu i jo, bueno, jo no ho sé, tu sí,
home,
segur.
Sí, home.
I el dimecres vinent, el dia 26, presenta una obra de teatre per un grup que jo no conec, que ja la diu, companyia Las Gretas, no Las Greques,
Vale.
No Las Greques.
Te estoy llamando locamente.
Exactament, no Las Greques. Las Gretas, que es diu 196 graus.
Val, això a la Unió.
A la Unió, el dimecres per la tarda a les 19:30. I, en fi...
I fins aquí Serafí.
Bueno,
fins aquí serà fi.
Deixem-ho així, sí.
Sí, ho hem de deixar. D'aquí 15 dies més, i d'aquí una estona, tot és comèdia.
Molta comèdia.
Ai, mira, t'he canviat el nom. Molta. Bueno, tot és comèdia, també, i molta comèdia, sí, senyor. Vinga.
Sobretot, com parla el senyor Trump.
També parlaven de...
Com parla el senyor Trump, també.
Ho deixem aquí. Adéu, Eduard.
Adéu.
El
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Nina, no voldries venir a ballar, que aquest jovenota i guapa i xalista. Si no vols avui passar, voldràs demà, perquè ets la més xula de tota sa festa. Balla qui te balla, no t'aturis, no. Posa un peu aquí, no te passis de voltes. No me posis cap...
Després de 8 anys de trajectòria, el grup Maral ha anunciat que se separa. Aquest trio format per la valenciana Sandra Montfort, la mallorquina Clara Fiol i la cantant sancoatenca Selma Bruna ha decidit posar fi a aquest viatge. Selma, benvinguda. Com estàs?
Què tal? Com estàs?
Aquesta que cantava, ets tu?
Estem les tres tota l'estona allà cantant.
Ara sí, però... Sí.
Sí,
no?
Sí, ha començat la Clara, després, després he seguit jo, ara una miqueta les tres, després la Sandra... Anem fent aquests tàndems.
I escolta, heu decidit de posar punt final a Marala, definitiu?
Definitiu.
O sigui, no és un descans...
No ni... és un descans, és un final en tota regla. Sí, sí, de fet, l'últim disc que hem fet nosaltres diu Jota de morir i sembla com si haguéssim fet una elegia anticipada, no? com un testament anticipat de lo que és morir, i per lo que hem pogut anar entenent, això és una mort del projecte.
Una mort anunciada, eh?
Exacte.
Diria el poeta. Martí González, què tal? Com estàs?
Què tal, Carme? Molt bé.
De fet, estem a la secció de Ritme Sant Cugatenc, per tant, ens acompanya el Martí, parlarem de la Selma, i ens interessa molt, a que sí, Martí, saber a partir d'ara què?
Sí, clar, després de Marala, em comentaves abans fora de micro que encara esteu tancant coses, evidentment, de Marala, però no sé si tens altres projectes musicals, evidentment, en referim aquí, però això, altres projectes, ja siguin solitaris, altres grups. El que puguis explicar.
Sí, clar. Estic amb bastantes ganes d'autoreivindicar-me una pausa tranquil·la, o sigui, com que hi hagi un espai de sentir el buit, perquè realment portem 8 anys amb un nivell d'intensitat molt alta, llavors em noto la meva ànsia i la meva energia de anar a lo següent, i hi ha un punt com de, hòstia, carinyo, espera't una mica, no? A veure què et ve de gust sense l'ansietat aquesta d'haver d'omplir alguna cosa perquè s'ha acabat lo d'abans.
D'assaborir, no?
Sí, d'entendre, o sigui, de digerir, no? Com, hòstia, s'ha acabat alguna cosa molt important per la meva vida, jolín, dona't, jo què sé, un mes o dos de dol, saps? D'estar tranqui i de... Bueno, estar tranqui no sé si seria la paraula, però sí, d'assumir i de digerir. I dic això, en realitat, per fer-me una mica la xula, perquè evidentment ja estic fent altres coses i hi ha una cosa que no para, però em va bé recordar-m'ho. I sí, hi ha una part del meu projecte individual que ara doncs, podrà tenir més temps i més forma, i que sortiran coses d'aquí... Bueno, d'aquí poc no, sortiran coses que estem gravant. I amb l'Iker, amb el meu germà, també estem fent un projecte duo que teníem moltes ganes com de posar-hi focus des de fa molt temps. I també aniran passant coses amb ell.
Mira, doncs l'Iker és un altre dels que m'havia plantejat també portar aquesta secció.
Porta'l, que t'ho passaràs increïble.
El portarem, però escolta'm una cosa. De tots aquests projectes que ara ens avances, que ja aniran sortint, hi ha un trencament respecte a la música que has fet fins ara? És a dir, és un gènere diferent o et mantens en la línia d'aquesta música d'arrel?
Crec que ho aniré trobant, perquè és que em trobo realment en un moment que no tinc ni idea de què passarà. I també crec que hi ha alguna de la música tradicional que jo admiro i adoro, que crec que és impossible que se'n vagi del tot del meu paisatge musical, no? Llavors, a veure què va venint. Abandonar-ho, o sigui, deixar en plan voluntàriament la música tradicional de costat, segur que no. Bueno, jo què sé, bueno, doncs ho fet, és que no, ni idea.
Ja. Yeah.
Perquè més...
Visca el pop, vull dir que m'encantaria. A vegades també fantasia, jo dic, buah, faig un disco de pop.
Clar.
En anglès, t'imagines, no?
No, per això, perquè justament...
Res a veure,
No, però l'evolució de Marala també ha tingut molta evolució.
Clar.
De musical. No sé si ens en pots parlar una mica des de l'inici dels 8 anys. De fa 8 anys, volíem dir, això, com ha anat evolucionant musicalment Marala amb aquestes coses més electròniques, també, evidentment, amb la regla aquesta, però això, més punts més electrònics en les últimes coses que he publicat.
Sí, és com que Marala ha anat evolucionant acompanyant a les persones que formaven Marala, no? I viceversa, és com nosaltres el 2000, jo què sé, 16 o 17, no? Quan vam, 18, 17, 18, quan vam començar. O sigui, no érem les mateixes persones que som ara, ni escoltem la mateixa música, ni vestim de la mateixa manera, ni hem fet, ni havíem fet les reflexions que hem fet ara, llavors, o que hem anat fent durant tot el procés. Llavors, evidentment, la música ha anat evolucionant igual que nosaltres, no? Llavors, sí, hi ha alguna cosa com de... Sense perdre mai aquesta admiració, aquesta fascinació pel poder de la música tradicional, com ho hem pogut nosaltres anar actualitzant el present una mica de la indústria i també el nostre present, no? Vull dir, jo què sé, jo fa 8 anys no escoltava Bad Bunny, no escoltava, jo què sé, Charlie XCX, no escoltava aquesta gent, que ara sí, i llavors, pues això, és com que el xorro que a mi m'entra musical després és el que a mi també m'inspira per fer música, no?
Perquè com és, parlant de l'experiència de Marala, com és tenir un grup amb 3 cantants, 3 persones, 3 maneres de cantar, 3 maneres d'entendre la música, això, com posar-ho en comú d'aquesta manera, és una mica especial també, perquè no és un grup allò de que cadascú té el seu rol, que un toca, no sé, una toca un instrument i l'altre, sinó que sou 3 cantants i això, 3 maneres de 3 llocs diferents i de 3 maneres de cantar diferents.
Gran pregunta. Jo crec que en Marala ha passat una màgia molt forta. Ha sigut una relació d'enamorament profund. Crec que les tres, o sigui, les tres cantem i les tres toquem. I alhora això dels rols que deies, no? Que crec que ha sigut... Bueno, ara que ja ha passat, és com molt bonic veure com amb els anys s'ha anat dibuixant quin era el rol de cadascuna. I no només quin era el rol de cadascuna, sinó com cada personalitat podia tenir el seu espai i les altres dos l'anaven animant, no? Com recordo els primers anys com més raresa en el sentit de rols, no? Com de, hòstia, d'on me pongo jo? On es posa ella? No? Com entendre això, no verbalment, sinó com de que anés passant. I sí que amb el temps anar sentint aquesta sensació de, hòstia, que tu fas això de puta mare i t'animaré a tope perquè ho facis, perquè a part tu floreixes i el grup floreix, no? I crec que hi ha alguna cosa de tenir un grup que és molt... que és tope potent. O sigui, és com... No hi ha ningú que estigui per davant teu, saps? Ets un equip a primera línia de mar tot el rato les tres, no? I... no sé. Jo és una experiència que me l'emporto com un regal i com un... sí, immens.
O sigui que ha estat com molt natural, no? No gens preparat, estudiat, parlat, sinó que ha sorgit d'una manera espontània.
Ha sorgit d'una manera molt espontània tot. O sigui, l'altre dia també, bueno, clar, ho anem comentant a les entrevistes i ja... Sí, i una de les coses que dèiem és això, no? Com que es va crear Marala i com si Marala fos una quarta
integrant, cosa. Sí.
I com que aquesta quarta integrant sempre ha anat una mica per davant de nosaltres, no? I nosaltres l'anàvem seguint el pas amb més devoció o més esgotament o a vegades més alegria, no? Amb el que anàvem tenint nosaltres. I d'alguna manera, per lo que hem anat elaborant mentalment nosaltres, és com, buah, és que ara Marala està a Cuenca, saps? O sigui, està llunyíssim de nosaltres. No podem i decidim que no volem seguir-la aquest nivell de demanda que ens demana, no? És com el nivell de renúncia, el que hauríem de renunciar cada una de nosaltres és massa ara mateix.
Perquè em parlaves ara del... No hem explicat els motius, no has parlat gaire dels motius.
M'he avançat una mica.
No, està bé, que era la pregunta, exactament quins són els motius de mutu acord, no sé si això que us ha fet decidir a fer aquest punt final que deies ja bastant contundentment, de final, no sé si hi ha possibilitat, us plantegeu potser en un futur, de si per canviar i ens tornem a trobar en un futur.
Ara m'he despistat amb això del futur perquè m'ho he imaginat i m'he despistat. Què havies dit al principi?
No, pels motius de deixar-ho.
Ah, sí. Jo crec que el motiu principal és aquest que us explicava ara, com de... que nosaltres, i el que deies tu també, no? Com que no teníem una visió al principi quan va començar Marala, com de anirem cap allà, farem això... Ens ho hem anat trobant i d'alguna manera el que Marala ens anava proposant a nosaltres tres i el que nosaltres li podíem oferir era coherent, no? Era com, hòstia, està guapo, vale, ens anem entenent. I ha arribat a un punt de creixement molt gran, perquè dins del nostre, o sigui, dins de la formigueta que és Marala, però hòstia, és una feinada molt forta i una entrega molt forta, i el que ens trobàvem ara era això, no? Com Marala ens demana una entrega que com a persones i per la nostra salut mental ara mateix i pel nostre moment vital no estem disposades a oferir, no? I tot això jo crec que s'acompanya d'un context bastant de merda, o sigui, bastant precari, tant per part de la indústria com de dir, hòstia, joder, a França a la penya li paguen, saps? Per ser músic pot estar tranquil·la, pot fer... Bueno, tampoc estic jo superenterada de què passa a França, però aquesta dada sí que la tinc, no?, com en comparació. I aquí és un nivell de remà i de... d'esgotament molt, molt, molt gran. I a part, també ha sigut un any molt complicat, vull dir, a la Sandra fa un any li van diagnosticar càncer, ha sigut un any... joder.
Difícil.
Molt difícil, molt difícil. I amb un nivell de gestió de la pressió, o sigui, com... que sento que tenir un grup de música ja et venen moltes pressions de fora, bueno, com a humà, en realitat. I quan tens uns sustos d'aquests o situacions que encara t'apreten més, és com una cosa extra, no?
Com parlaves d'aquesta situació de merda que el Martí ja sentia, no? Com dient, efectivament, és una situació molt xunga, complicada, no? Com per tirar endavant projectes. Jo us pregunto, i potser els dos, vist des de fora, vosaltres sou músics, ha arribat un moment que hi ha tanta gent fent música, que sembla que qualsevol pot fer música, hi ha tanta oferta de tantes qualitats diferents que està com una mica saturat, hi ha una mena de tap que no deixa sorgir les coses que amb naturalitat i amb aquest fer normal, no?, que requeriria la pròpia indústria de productes, com els que, per exemple, podria fer Marala, amb un ritme més o menys normal, o el Martí. No sé, no veieu que està tot com una mica saturat? És que dona la sensació que és que arriba al punt que tothom fa música.
Per mi es barregen algunes coses amb la teva pregunta.
Sí?
Per una banda, lo de la saturació, que per mi hi ha un punt com de... que faci música tothom, saps? O sigui, com és que no fa més gent música?
Però clar,
això és com una part de la pregunta.
Resultats i resultats, no?
Sí, però també hi ha persones i persones. Tipo, que a tu igual sí. No t'arriba una cosa que a mi sí, o no? Vull dir que... per mi, crec que el focus de lo xungo no és la saturació. O sigui, penso, joder, endavant. O sigui, fem tots discos, no? Tothom té coses a dir des de les parts artístiques, no? I per altra, hi ha... El funcionament de la indústria, que per mi això és... aquí és on està lo...
el quid de la qüestió.
Sí, aquí és on està com el una mica el que embruta, saps? El que a vegades embruta una mica la creativitat o l'art, o fins i tot els tempos, això que deies tu, que crec que també és una altra part de la pregunta, no? Que a mi m'ha arribat quan t'ho preguntaves, com... joder, i si faig un disco amb Marala i fins d'aquí 5 anys no vull fer un altre disco? Què passa amb aquestes fórmules, no? Per exemple, jo m'he trobat molt amb el meu projecte personal, no? Com de... l'últim el vaig treure el 2020... bueno, l'últim, i el primer. El vaig treure el 2022. I jo estic en un procés de reflexió interna de quina manera jo vull treure la meva música, saps? Perquè amb Marala he explorat un tipus de manera de fer que amb Marala em quadrava, però amb mi sola no em quadra, saps? Per exemple... no. Bueno, que tot pot passar, que no tinc ni idea. Però que a nivell de sensació d'ara és com... jo no sé si tinc ganes de posar-me en tot el follon de la promo, posar-me en xarxes a tope... em fa una mandra que flipes. Realment. I si sóc coherent amb lo meu, jo ja... o sigui, hi ha hagut un bastant de temps que pensava, pues jo no puc fer música. I no n'he fet, eh? O sigui, com... pues si jo no em tiro aquest riu, no? Pues... i ara és com, vale, pues igual començo a seguir artistes que ho fan diferent i també m'inspiro, no? Tipus Roy Borland o altres artistes que admiro profundament i cada cop un dia diuen, mañana sale mi disco, quien quiera que lo escuche. Penso, què? Això existeix? Jo vull fer això.
Ens hem posat profuns, eh?
Sí, sí.
jo entro.
No, és veritat que sobre això de la indústria, és el que deia ara la Selma, que hi ha una obligació a estar, no només fer música, a vendre la teva cosa, a vendre el teu projecte per xarxes socials. I és que sembla que si no fas un tuit o una publicació o el que sigui, TikTok, no existeixes.
Sí.
I és veritat que aporten facilitat per arribar a molta gent, però alhora és una obligació i una... això, una mena de haver d'estar allà constantment.
Total.
Que si no existeixes com a... no només és fer música.
Us sembla que prenem una mica d'aire mentre escoltem a Marala? Vinga.
Vamos allá.
La María té una novia que és ben guapa i ben sala i a mi m'agraden els homes però no me'ls puc tragar. Soc la més xula de l'horta, la més trendy del bancal, soc la més trista del barri quan arribo a la ciutat. Ai, mareta, tinc un novio, ai, que no me deixa estar, i és que em té tan prendeta, ai, que no me'l puc deixar.
Marala, en 8 anys de trajectòria, en els seus inicis, vau actuar, això sí que em té encuriosida, en un búnquer, el búnquer d'Astra, al País Basc, que m'imagino jo que hauria de ser una actuació especial, no especialíssima. Expliquem una mica el context de tot això.
Això va ser el 26 d'abril de 2018, dels primers concerts que feia Marala, i els Guernica Kolova, que són los nietos de Guernica, que és una associació preciosa de Guernica, ens va proposar que anéssim a cantar per la commemoració de, crec que eren els 81 anys del bombardeig en aquell moment. I sí, sí, vam fer dos concerts, un a l'antiga fàbrica d'Astra i un a dins del búnquer. Bueno, se'm posa vella gallina. Vull dir, ho recordo com un dels concerts més, potents. I era... no sé, igual hi havia 20-30 persones, eh? Tothom al costat del búnquer, nosaltres al mig caminant, guitarra i veu sense micros ni res, eh? Bueno, espectacular. A més, allà tenen el ritual com que posen l'alarma cada any, fan sonar tot el poble para, o sigui, és una cosa molt ritualística i com d'homenatge, no? Sí.
De pell de gallina, ja.
Sí.
Està clar.
Sí, 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 sí.
Tornant a la música, dic... es parlaves aquest de guitarra i veu, no sé què prefereixes, o sigui, no prefereixes res i ho vols fer tot, eh? Aquesta cosa més intimista, més acústica, més d'una guitarra i una veu, o les tres veus soles, o més aquesta part electrònica, o hi ha moments per tot?
Hi ha moments per tot, i no només aquestes dues, o sigui, hi ha tant de gris pel mig, mare meva, moments per tot.
Doncs mira, la seguirem, perquè també el projecte seu, el teu personal, Selma, no sé si ens pots explicar això, què ha begut de Marala, i què és la teva pròpia part? O sigui, què has après també de les altres dues membres de Marala per la teva música?
Sí, per mi hi ha una cosa molt... per part de guitarra, que l'he begut de la Sandra directament, i de les veus, no? Com de com les lletres, no? De la Clara, que també m'inspira molt. I per altra banda, em veig el meu bagatge personal, amb com he participat al cor de Sant Cugat durant tots els... el Cor Infantil de Sant Cugat i la Glepta, que és on he estat la major part de temps, i per això en el meu disco hi ha un cor, no? I sí, puc diferenciar bé aquestes dues parts, i alhora segur que hi ha coses al mig que se'm barregen.
Hem de dir que Marala va tenir col·laboracions, podríem dir que interessants, com la de Pancho de Zó, que era la Oz... que era la Oz, que jo la vaig descobrir quan va actuar aquí l'any passat.
Sí, a l'Auditori, no?
Al Teatre Auditori. Mm. Sí, molt
increïble,
bé. Bueno, una descoberta, eh? Perquè tampoc no tenia referències, però la veritat és que és música amb sentit, amb missatge, amb...
I molt cuidada, amb molta ànima, sí.
La veritat és que està molt bé. Ens aniràs explicant el que fas, no?
Claro.
Sí? Molt bé.
Doncs, molt de gust.
Avui acabem el programa amb la Selma Bruna i amb la música de Marala. Moltíssimes gràcies, Selma.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Merci.
Martí, fins a la propera.
Fins a la propera, Carme.
I als nostres oïdors, fins demà, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.